Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Pero esto es ley de vida, es ley de fútbol. Nos parece que ahora nos tenga que sorprender esto. Lo que ya no me gusta tanto es que Xavi califique al Barça de negocio familiar. No me gusta que algún club de fútbol se llame negocio, aunque lo sea, no me gusta.
Ya, pero tú eres un romántico, ya lo sabes.
No, y familiar, bueno, sí, Laporta también dijo algo parecido, que quiere llevar el club como si fuera, bueno, como si fuera una familia. Bueno, tenemos perspectivas diferentes en este caso. Más referente al fútbol, yo creo que el otro día sí vi yo un punto de partida importante en cuanto al esquema, que Lluís lo avanzaba antes al principio de la tertulia. Me gustó muchísimo la apuesta táctica, me gustó mucho que se juntaran los cuatro centrocampistas, porque yo creo que el Barça, este Barça de Xavi, a partir de donde tiene que crecer es a partir de los centrocampistas, no de los extremos. No de Dembélé. Yo creo que el juego del Barça tiene que partir de Frenkie, tiene que partir de Pedri, tiene que partir de Gavi. Y luego entre ellos ya se van moviendo. Es que a veces decimos, es que Gavi puede jugar de falso extremo o Pedri, pero es que en realidad se están moviendo por todo el frente ofensivo. Es decir, eso es un poco, yo creo que incluso el esquema táctico es un poco lo de menos. Lo importante es que los cuatro centrocampistas se junten y hayan crecer el juego del Barça. Yo creo que ahora mismo hay un clima de euforia, pero yo considero que es una euforia positiva. Creo que no es momento ahora de rendir cuentas con nadie ni de rendir cuentas con las críticas. Las críticas son normales. Cuando el equipo no juega bien es normal que haya críticas. Es lo más normal del mundo.
Sí, aquí,
y cuando juega bien se ha alabado muchísimo.
Pero, aquí somos
se haga, sí, pero somos exagerados también con el triunfo. Se ha ganado una Supercopa de España. No es un trofeo que otros años parecía que no importaba absolutamente nada. ¿Pero por qué se ha celebrado tanto? Porque el equipo jugó muy bien.
No, porque llevamos un año
y
sin ganar.
Hacía muchísimo tiempo que el Barça no ganaba un título. Y el otro día, un día después de que el Barça ganara el título, yo recuerdo, es que son de esas cosas que luego las piensas cuando te ocurren, de meterme en un bar y el camarero hablarte de fútbol, hablarte del Barça, cuando posiblemente hace dos semanas no lo hubiera hecho. Parece que ahora de repente vuelve a sentirse ese orgullo por ser del club, porque el Barça vuelve a jugar bien. Yo creo que es un momento que hay que aprovechar. Es evidente, debe tener continuidad, pero bueno, vamos a aprovechar este momento. Y si pierden, pues se volverá a criticar. Si mañana el Barça perdiera contra el Ceuta, pues evidentemente volvían a salir las críticas, pero es normal.
Poc estem parlant del Ceuta.
Sí, bueno,
hi ha tantes notícies no? a l'entorn del Barça importants també que s'està deixant una mica davant d'aquest partit i compte demà, que és un rival, 90 minuts, al seu camp i l'equip hi haurà canvis, no? Ara ens ho explicarà la Marta. Però
insisteixo, jo molt il·lusionat, ara estàvem parlant i abans deia que era quasi un sacrilegi i un pecat parlar de que potser havíem fet variar una miqueta el model, i ho sento, és que vam variar una miqueta el model. És veritat que vam perdre un pèl de possessió respecte al que havia estat darrerament el Barça, inclús els Barça-Madrids, perquè va quedar molt igualat a 53-47. És del tot cert que vam utilitzar fins a tres sistemes diferents durant el partit i cap va ser un 4-3-3. I el que li va donar èxit és amb doble pivot, que és un altre sacrilegi, i sense jugar amb els extrems, perquè hi va haver una altra novetat, i és que Dembélé va triangular cap enrere també, cosa que tampoc ho havíem vist. És a dir, moltíssimes novetats. És veritat que vam fer un quadrat que va donar resultat, però també aquest 4-2-3-1 que va fer el Barça, que a mi em recorda una barbaritat, el Bayern de Múnich de Nagelsmann amb Kimmich i amb, ho diré, Goretzka en el doble pivot. La veritat és que, bueno, a mi em va encantar, i després em va encantar una cosa bàsica, i és l'actitud dels jugadors. Hi havia un equip que tenia autèntica fam per guanyar un títol i un altre equip que no tant. El famós vídeo que suposo que, i espero que tots els col·les tinguin ja en el seu mòbil, d'un minut 38 segons, que és el rondo aquest
43 tocs etern, seguits,
exacte, sí. Que aquí sí que el Barça fa de Barça amb lateralitat pura, sense buscar cap verticalitat, perquè estaven guanyant 3-0 en aquell moment, amb 47 tocs com tu deies, i on no intervenen en aquell moment els dos davanters, que són, bueno, Dembélé intervé tres vegades i Lewandowski crec que només una, però en tot cas, aquesta fa camp és la que jo espero veure demà. I m'és igual quin sigui l'equip titular, perquè si el Barcelona surt amb aquesta fam contra qui sigui, la veritat és que la qualitat dels jugadors va quedar més capalesa i, per tant, poc rival se'ns pot posar al davant.
Vols afegir alguna cosa? És que anirem a la prèvia del Ceuta i tinc una trucada sorpresa per vosaltres i per la Marta, digues.
Vull afegir. No, jo en aquest tema del Xavi, jo crec que ho ha passat malament i només has d'escoltar el seu pare.
Ahir sí, vam sentir.
Que va parlar a l'acte dels veterans i quan un pare parla del fill li surt la passió i la
realitat.
I la veritat. La veritat del que ells han viscut, han parlat internament. I és normal que el Xavi hagi patit, igual que en el documental, crec que hi ha un documental amb Van Gaal, parla amb ell i li diu que ho ha passat malament i que ha patit i tot això. Per què? Doncs perquè aquest equip va donar símptomes al principi amb el Xavi de que sortia, fins i tot podia, li va guanyar l'Atlético al Sevilla, al Real Madrid 0-4, i després va patir doncs Eintracht, Rayo, Cádiz, va generar dubtes, això és així. I va caure a la Champions només amb 2 partits del Xavi, però en aquesta amb 6 partits del Xavi també va caure, i això va ser una gran decepció amb les palanques, els fitxatges i tal, no? I crec que això, doncs, la crítica, doncs, et fa mal. Jo crec que el Xavi ha arribat un moment que ha deixat de sentir o llegir segons quines coses perquè li feia mal, i ara entenc que sumar, que li pugui sortir una miqueta la reivindicació o defensar-se ell i la seva plantilla de certes crítiques, però en tot cas crec que és consubstancial al Barça. I a nivell tàctic, a mi el que em va agradar és la velocitat de la pilota, la verticalitat amb què van jugar la pilota i l'ocupació dels espais, que jo crec que en el moment que no hi ha dos extrems té un efecte...
Tens més marge, clar.
Té un efecte positiu. A nivell atacant, mira que el que diré sembla una incongruència, però si tu ataques en estàtic amb dos jugadors tan posicionals oberts, ells tenen la tendència d'anar cap endavant. I què passa? Que si tu vas cap endavant, el rival es tira enrere. Si es tira enrere i fa un bloc baix, com es diu ara, i es tanca l'àrea, posa l'autobús, hi ha menys espais. En el moment que tu no tens els dos extrems
fixats allà, sí, sí, ja t'entenc el que
vol dir que hi ha més espais. Per exemple, com va atacar Gavi? Va atacar l'espai. Les pilotes que li donaven eren a l'espai. Tant el Lewandowski...
Però partint des del mig, clar.
Partint des del mig, sí. En una posició no tan avançada.
Es va deixar de passar el peu.
Clar,
no va passar el
correcte, es va passar a l'espai perquè havia espai per córrer. I el Gavi, a l'espai, amb la potència que té, rebenta Carvajal o a qui vulguis. Llavors crec que és intel·ligent no encaixonar el rival, perquè si l'encaixones, molts s'acostumen a viure allà, et costa superar-los perquè no tens xut de fora l'àrea, no tens joc aeri per penjar pilotes... I, en canvi, si la dones a l'espai i tu jugues una miqueta més retrasat, pots anar a aquest espai.
També et dic que demà no sé si veurem 4 migcampistes. Però bueno,
és igual, però també has de saber triar quan posar-los.
No, exacte, pels partits grans, potser,
partits,
segurament.
A partit amb un rival petit, igual pots jugar amb 2-3 per atacar molt.
La gran novetat per mi és aquesta ductilitat. I un altre petit apunt que per molts aficionats és important. Amb aquest títol, tot i ser menor, amb aquest títol igualem a títols històrics amb el Real Madrid, a 98 títols cada club. Són cosetes que la gent mira.
I tant que sí.
I al mig del camí, fins al final de temporada... Home, perdona, és un boia d'oxigen brutal.
Sí, tant que sí. El Barça demà jugarà a Ceuta a les 8, el farem en directe, evidentment, des de les 7, evidentment sense Memphis ja, que de fet avui no en l'entrenament. I Marta, ni Araujo ni De Jong, no? Els he donat descans Xavi.
Sí, tots dos es queden a Barcelona, especialment delicat és el cas d'Araujo, després de l'exigència física que ha suportat, després de 3 mesos de baixa, se l'ha de cuidar. S'esperen canvis a l'11 per oxigenar peces importants de l'equip, amb una convocatòria de 22, on hi ha entrat el davanter del juvenil A, Ángel Alarcón, que suma 12 gols en el que portem de temporada. Xavi, que ha recordat el partit contra l'Intercity com un avís, ha advertit que si fan el préssec a Ceuta poden caure eliminats i ha enviat un missatge de respecte pel rival després que aixequessin polseguera les seves declaracions quan va produir-se el sorteig dient que havien tingut sort.
Sí, ya lo vi. No, me sabe mal. Yo intento siempre tener respeto. Yo lo dije en función de la categoría. Nada más, pero sabemos que no va a ser fácil. Además, tenemos la experiencia del Intercity y experiencia en el fútbol años anteriores que nos han eliminado la Gramenet, el Figueras, ya lo dije el día del Intercity, ¿no? Y la Copa es a partido único y se te puede complicar, ¿no? Si no ponemos los 5 sentidos. Ni mucho menos era faltar al respeto. Yo también he jugado en estas categorías y tengo todo el respeto para José Juan, para el técnico del Ceuta. Tienen un gran equipo, creo que la propuesta es muy parecida a la nuestra. Quieren jugar, quieren apretar alto, nos va a costar. Yo he ido a Ceuta y sé la dificultad que es, ¿no? Pero para nada quería faltar al respeto, ni mucho menos. Le tengo un respeto tremendo al Ceuta, a su entrenador y a toda su afición. Así que lo dije por el tema de la categoría, ¿no?
L'equip volarà demà a 9:45 a Màlaga i després es desplaçarà en helicòpter cap a Ceuta. Després del partit no faran nit allà i tornaran cap a Barcelona repetint l'operativa.
Possible 11 per demà, Marta?
Iñaki Peña a la porteria, Sergi Roberto, Koundé, Eric García i Alba a la defensa, Busquets de mig centre, Kessié i Pablo Torre d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Ansu Fati.
Molt bé. L'àrbitre qui serà? Esperem que no sigui protagonista, perquè els àrbitres déu-n'hi-do les últimes setmanes.
Martínez Munuera i el VAR Cuadra Fernández.
Molt bé. Tu també hi vas demà al matí cap allà amb el Pou. Aneu amb helicòpter i la Laia?
Sí, anem amb helicòpter també.
Des d'on anireu vosaltres?
Fem el mateix que el Barça, però en timings diferents. Des de Màlaga cap a Ceuta en helicòpter, sí.
Val, perfecte.
Molta curiositat.
Què tal,
perquè
tu?
És que no hi he anat mai.
No ets poruga,
És absolutament preciós.
Bé, a veure, em fa una mica de... Què dius, Lluís?
No, que l'estella molt ben, vull dir que esperem que tingueu un viatge plàcid, però en tot cas, l'experiència de volar amb helicòpter és fantàstica, m'ho explicaràs.
Sí?
No, a mi em fa il·lusió, em produeix molta curiositat. A veure, em fa respecte, perquè tot el que és altures, aire... hèlices de les quals estàs penjant, el tema de la gravetat, el vent que diu el Lluís...
És una sensació molt diferent a qualsevol altra forma de volar.
Bé, espera, a veure si tranquil·litzem a la Marta.
Home, l'equip A.
Sempre anaven amb helicòpter, l'equip A, no? Arribaven allà als llocs amb
helicòpter. Com Murdoch, no?
Sí, Murdoch, Aníbal, Samia Barracos...
Sempre helicòpter, no?
També tenien la furgoneta negra.
Però Murdoch llevava l'helicòpter.
Però sempre que li feia por volar a l'Emia Barracos, llavors portaven avions i helicòpters a Barracos. Tenien la furgoneta negra. Sí, drogaven a l'Emia Barracos. Bé, he posat la sintonia perquè a mi m'ha recordat un helicòpter. Però tenim en línia, en directe, 12:11, Antonio Barranco, és el CEO de l'empresa... Helity, que gestiona els vols en helicòpter des de Màlaga i Algeciras fins a Ceuta. Antonio, què tal?
Hola, què tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, tenemos aquí a nuestra compañera que viene mañana a Málaga y va a usar uno de vuestros helicópteros. La queríamos tranquilizar. ¿Es seguro el vuelo? ¿Cómo es el helicóptero? Cuéntanos un poco, por favor.
Sí, bueno, el vuelo es seguro, claro que sí. El helicóptero es una Ultra Wetland, biturbina, y tiene para 15 plazas y es un helicóptero grande, de los medianos es el más grande.
Vale. 15 plazas, ¿eh? ¿Van cómodos por eso los 15 pasajeros?
Bueno, tenemos otra configuración de 12, que también saldrá mañana, y van un poco más cómodos que con 15. Pero bueno, el viaje dura 25 minutos aproximadamente y solamente mirando la Costa del Sol y va a ser un día bastante agradable, soleado, y con un viento aproximadamente de poniente de 20 kilómetros por hora, no se moverá apenas.
Vale, será ideal. Entonces la empresa Helity va a llevar al Barça y a la prensa también, o sea, ¿los lleváis a todos mañana desde Málaga?
Sí, traemos a 72 personas en total.
Oh. ¿En cuántos helicópteros?
En 5 vuelos. Tres salen directamente desde Málaga, y lo que hacemos es esto desde Málaga, desembarcan y tal, hay otra expedición que va a Algeciras, y cuando lleguen a Algeciras vamos a por ellos.
Vale. Habéis hablado con el Barça, entiendo, ¿no? Toda la plantilla, la directiva, sí. Van a ir con vosotros en... ¿El Barça qué va a utilizar? ¿Tres vuelos, entonces, si son unos 40?
No, 5 vuelos. Los 3 primeros que salen desde Málaga son 42 personas los que vienen.
Sí.
Y luego otros 30 desde Algeciras.
Vale. Pero digo, son 3 desde Málaga, o sea, serán 3 los que llevarán a toda la expedición del Barça.
Tres, sí. Vale. Vienen el equipo... titular, el cuerpo técnico y una gran parte de la directiva.
Vale, ¿os han dicho si hay algún jugador directivo que tenga cierta inquietud por volar en helicóptero?
No, la verdad es que no. Vale. Sabemos que hay alguno que está un poco nervioso, pero no se llena.
Vale.
Espero que mañana cuando aterrice se le haga corto el viaje.
Vale.
La verdad es que la gente suele acabar encantada. ¿Eh?
Sí, ¿eh? ¿Y ofrecéis algún servicio dentro del helicóptero en estos 25 minutos?
No hay catering. No.
Yo qué sé, pregunto. Yo no he ido nunca.
No, yo no.
Vale, y luego, el Barça vuelve después del partido, nos decía nuestra compañera que vuelven, ¿con vosotros también?
Sí, efectivamente, vuelven después del partido.
En helicóptero, ¿no? Otra vez, Ceuta-Málaga.
En helicóptero, el mismo recorrido, sí.
Vale, si hay prórroga, ¿hay preocupación en el Barça por eso, por el timing?
No, 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 está arreglado.
¿Sí, eh?
Que si prórroga está arreglado, pero no creemos que haya prórroga. Vale. Creemos que el Ceuta ganará, no hará falta de tener prórroga.
¿Qué eres, del Ceuta o qué, Antonio?
Hombre, yo soy de Córdoba. Vivo en Ceuta desde hace 30 años, pero es que tengo que ir con el más débil.
Bueno.
Soy de Ceuta. El Barcelona, gracias a Dios, tiene muchas copas. El Ceuta no tiene ninguna.
Vale, vale. Pero entonces, ¿los tres helicópteros que los lleven se quedan allí todo el día en Ceuta y luego los devuelven?
No, los helicópteros están haciendo su recorrido.
Vale, vale.
Como una compañía de vuelos regulares, y cuando terminan, nosotros terminamos alrededor de las 10 de la noche, se quedan preparados esperando a que lleguen los jugadores y empezamos otra vez la operativa a la hora que lleguen.
Vale, vale. Bueno, y esto
no tenemos ningún inconveniente en volar de noche, y además los helicópteros están preparados para volar en instrumental y la tripulación también.
Vale, vale, eso te iba a decir, tiene luces, funciona bien, por la noche, o sea, no hay problema, ¿eh?
Sí, sí. No volamos de noche habitualmente.
Vale, 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 vale. Y esto lo puede hacer
la gente no se marea, ¿no?
Ah, eso, mira, decir. Marta, pregúntale,
no,
sí.
No, vamos, no suele marearse. De hecho, creo que no tenemos ni bolsa antimareo. O sea, si alguien se marea, vale, será por otro motivo, no por el helicóptero.
Vale, vale, vale. El helicóptero se levanta tranquilamente y luego ya vas recto y ya está. Y no pasa nada, así ya está.
Desde Málaga sale lo que se llama en performance clase 2, que es como si fuera un avión, por la pista, igual que un avión.
Ah, vale.
Y luego cuando llega a Ceuta, aterriza en área confinada. Todos los helicópteros, sí tengo que decir que del vuelo traslacional al vuelo estacionario hay una transición en la que el helicóptero vibra, pero este helicóptero y todos los helicópteros del mundo, ¿no? Hay una pequeña vibración del cambio, pero que eso es normal y apenas se nota.
Vale, vale. ¿Y habéis tomado alguna medida especial? Porque claro, viene el Barça y toda la expedición a Málaga a coger los helicópteros.
Sí, bueno, yo creo que lo que es la parte de los responsables de seguridad del Barcelona con los cuerpos de seguridad ya han tomado las medidas oportunas, sobre todo en Ceuta, porque en Málaga no es necesario, porque el avión que llega del vuelo charter de ellos, directamente cuando bajan, hay ya una jardinera, vale, que lo recoge, lo va dejando en los helicópteros nuestros y vamos saliendo.
Vale, vale, vale. ¿Os hace ilusión o qué llevar al Barça?
Hombre, mucha, claro. Esto es una, para nosotros aquí en Ceuta, es como si viniera una posición de Ferrari. A mí me han dicho, oye, cuando pasen tantos millones de euros por tu lado, ¿qué te va a pasar, ¿no?
Pues ya nos lo dirás. Y esto lo puede hacer cualquiera. Yo he visto en vuestra página web, que es Helity.com, ¿no? Diría.
Punto es,
bueno, Helity.es. ¿Qué cuesta unos 180 euros por persona, puede ser el trayecto, he visto?
Bueno, lo que pasa es que está bonificado, aunque no sea residente. O sea, cualquier residente, cualquier persona no residente que venga a Ceuta tiene una bonificación del 60% sobre el billete, en ida y vuelta.
Vale.
O sea, le saldría ida y vuelta por unos 150 euros aproximadamente a Málaga.
Vale.
Y unos 60 euros a Ceuta.
Vale. Y hacéis solo
vuelo regular.
Hacéis solo eso como si fuera un ferry, ¿no? O un avión regular. No, ¿hacéis otra cosa, cosas especiales, visitas especiales en helicóptero a alguna zona de allí o no?
Bueno, sí, nosotros tenemos vuelos charter a demanda, como es el caso de Barcelona, o como cualquiera que nos pueda contratar. Nos ha contratado, por ejemplo, la familia Real Saudí para hacer un sobrevuelo por la Alhambra de Granada, o el Sultán de Brunei, o no sé, hacemos vuelos charter mucho en verano también.
Vale, vale.
Pero vamos, la parte fundamental nuestra es los vuelos regulares como una compañera.
Vale. Muy bien, pues todo aclarado. Antonio Barranco, CEO de la empresa Helity, que mañana llevará al Barça y a la prensa hacia Ceuta. Muchas gracias por atendernos. Mucha suerte mañana.
De nada, muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos que todo salga bien y acaben encantados.
Muy bien, ojalá. Gracias, Antonio.
Gracias.
Un abrazo. Bé, doncs, Marta, més tranquil·la, no?
Sí, sí, i tant. Moltes ganes, ara.
Ja ho veuràs.
Anirà molt bé, això. Faré molts vídeos, moltes fotos, ja ho veuràs.
Demà ens ho expliques, la transmissió, a veure què us ha semblat a tu i al Pou, va, que ja anireu junts, i la Laia.
Perfecte. Demà us ho explicarem tot. Ja
una abraçada, bon viatge, fins demà.
Una abraçada a tots.
Marta, un consell, Marta.
Ah, digue.
Normalment, en els helicòpters, a part del conductor, lògicament, solen haver dos places al davant. Mira de donar cops de colze i posa't al davant.
Vale, vale, ho faré.
Vinga.
M'ho apunto.
Que es veu millor, no, vols dir?
Bon viatge, molt millor, i a més la veritat és que resulta bastant més espectacular.
Bé, doncs vinga. Gràcies, Marta. Va, una abraçada.
Que vagi bé.
Adéu,
adéu. Adéu, adéu. Bé, volíem fer aquesta trucada també una mica de color, perquè és cert que el Barça fa uns anys ja va anar a Ceuta amb helicòpter, recordo, no?
Sí, sí, sí.
Però no deixa de ser una novetat, no?, que t'hagis de desplaçar en helicòpter fins a Ceuta.
Sí, és... no deixa de ser un punt exòtic, sí. Pel qui no li agradi o tingui certa prevenció, un punt de nervis, no? Perquè els jugadors estan absolutament habituats a agafar avions, però clar, helicòpters no
bueno,
tant.
És un trajecte curt, no?
Sí, sí, no, sí, segur que és molt... Bueno, que no hi ha cap problema, perquè és el que ell diu, si estan tot el dia volant,
sí,
fan
sí.
vols regulars, i, bueno, segur que va tot molt bé, però sí que és veritat que és la manca de costum. Tu has pujat en helicòpter?
Mai, no.
Mai? Jo m'he tirat agradant fer coses rares.
Jo m'he tirat en paracaigudes.
Per això.
I...
Ona, ja...
No ho tornaré a fer, ja està, ja ho he fet.
No?
No, perquè vaig haver un moment
que... Empúria Brava.
No, a Manresa vaig anar. Vaig anar a Manresa, els saltamos. Saltamos
I que no em va agradar.
Sí que em va agradar, però ja està, ja ho he fet. No fa falta patir.
Per si acaso.
No fa falta patir en accés, vull dir, ja està, ja ho he fet un cop
vas
a la vida.
Patir?
Va, hi ha un moment que et cagues a sobre, clar, penses, i si no s'obre? Vull dir, tothom li passa pel cap. De dir, i si és l'última vegada que estic aquí, jo crec que a tothom li passa pel cap, no? Quan obren aquella porta a 3.000 metres o 4.000 metres i et diuen, vinga, salta, què? Bájame, tu.
Però te tiraste ràpid o no?
No.
Però anaves amb el 4, no? Sí, enganxat?
Vas enganxat amb el monitor darrere, que és el que tu va guiant tot.
Dos
no, i em va explicar que portàvem 3 paracaigudes,
crec.
Ell en portava 2 i el teu, per si de cas, també, no sé.
Clar, si tibes d'allò i surt allò...
I si no s'obre bé?
Una paella, comença a sortir, saps?
No.
Com es comi.
Va ser una experiència brutal. Jo la recomano per fer un cop a la vida. Ara, jo crec que no la tornaré a fer, ja l'he fet, ja està. Està gravat, ja està.
A 007 no se li obre ni salva la vida, sempre.
Sempre.
Es va llançar amb la reina, no?, d'Anglaterra.
Jo hi era, als Jocs de Londres del 2012. Sí, sí. Sí, senyor. Per cert, no hem parlat d'Àngel Alarcón, aquest nano del filial que jugarà demà. Sí, sí. Li llegia el gran Jaume Marcet de Barça TV, que és una eminència en el món del futbol base. Davanter de gran projecció, deia. Va tenir una lesió molt greu, va estar una temporada en blanc i ara ha tornat amb la seva millor versió al juvenil A, diu, extrem o nou, pot jugar de nou també, molt potent, que ataca bé els espais, és molt complet, diu, que rendeix molt bé a la posició de 11 o de 9, amb espais diu que és letal, amb rivals tancats també es mou molt bé, sempre buscant diagonals, tornant bojos als defenses. Diu que no és un virtuós del dribbling, el Marcet, però que s'ha connectat molt bé amb els altres davanters i també amb els interiors. Vull dir que és un davanter modern i molt complet que apunta a bones maneres. A veure si té l'oportunitat demà, no? O el veiem, aquest tal Àngel Alarcón, que va arribar procedent de l'Espanyol, el cadet B de Sergi Milà, explicava el Jaume Marcet. A veure què passa demà. Demà, a les 9, també hi ha un Villarreal-Real Madrid. La jornada de Copa demà són els partits del Barça i del Madrid només, aquests dos últims partits. Miquel Agut, a veure, com ha anat la prèvia d'aquest Villarreal-Madrid?
Molt atípic, perquè es trepitgen els dos partits.
Sí.
No, clar, però quan
de algú... fet, hi ha un moment que es trepitgen el Barça-Real Madrid de la Supercopa d'Espanya femenina, que és a quarts de set. Sí. Es trepitjarà la segona part amb el Ceuta-Barça i després es trepitjarà el Ceuta-Barça amb el Villarreal-Madrid.
I demà juga el Barça de bàsquet.
I demà també tenim Barça de bàsquet, sí.
No, però clar, quan es tracta de trepitjar, qui trepitja és el Madrid, perquè qui juga abans és el Barça. Arbeloa estarà encantat de la vida. Aviam, demà a les 9, reedició d'un partit de Lliga de fa una setmana i mitja, perquè es va jugar el Villarreal 2, Madrid 1, un partit... no el d'aquell dia, sinó el de demà, marcat per les infermeries i pels dubtes, perquè estan les dues prou carregades. A veure, el Villarreal fins a última hora ha dit Setién que té els dubtes de Gerard Moreno i de Foyth. Qui ho té una mica millor per jugar és el davanter, qui ho té més pelut és el defensa. Baixes segures, Kiko Femenia, Pedraza, Lo Celso i també Danjuma i Jackson. Aquests dos últims buscant un lloc on jugar a partir d'aquest mercat d'hivern, buscant una sortida. És una cosa de la qual ja fa dies que es parla, i de fet el cas de Danjuma, per exemple, és un d'aquests casos de classe mitjana de la Lliga Espanyola que se'n va a la Premier perquè es deia que l'Everton el volia fitxar per una milionada i que el que fa és reforçar clubs d'un nivell més aviat discret a Anglaterra i que els clubs d'aquí perdin potencial.
Em semblen bons jugadors.
Però sí que van sobrats de davanters, no?
Sí, em semblen molt bons jugadors.
Són davanters.
Els dos, Danjuma i Jackson. Sí, l'únic que de fet avui ha dit Setién que els dos estan buscant una sortida, però clar, entenc que llavors el Villarreal es reforçaria amb algú altre, però de cara a aquest partit, i tant de bo que el partit contra el Girona del cap de setmana ja es convocava a casa, seran baixes tots dos davanters. El Madrid no es queda curt, Carvajal, Alaba, Lucas Vázquez i Tchouaméni. De fet, a la convocatòria hi ha Vinícius, Tobia, Marvel i Javier Villar, jugadors del filial.
Marvel?
Marvel, sí, és com si fos un còmic.
És un jugador de dibuixos animats, sí.
Però sí. Doncs
i un altre Vinícius.
Sí, Tobias, jugador
de la ciutat. La Liga Espanyola?
Sí.
El de l'Espanyol?
Sí.
Sí,
uns quants Vinícius que van aterrant als equips de la Lliga Espanyola i tant el Madrid com el Villarreal jugaran el partit amb moments d'ànim i estats d'ànim diferents, perquè el Madrid ve de perdre contra el Barça a la Supercopa, ha guanyat 2 dels 5 partits que ha jugat aquest any, mentre que el Villarreal dels últims 5 partits n'ha guanyat 4 i n'ha empatat 1. Diu Ancelotti, però, que el Madrid, per molt que passi el pitjor moment de la temporada, no se'l pot enterrar mai.
Todo el mundo da por muerto a Real Madrid de salir de esta dinámica, que no es una dinámica positiva que duele. Tenemos que tener la calma, la confianza, porque la temporada es muy larga. No vamos a bajar los brazos nunca. Por cierto, vamos a salir. ¿Cuándo? No lo sé. Tenemos la esperanza que va a ser mañana. Este equipo va a competir hasta el final, en todas las competiciones.
I és clar, en un atac, diguem-ne, que si se'n permet l'expressió, de tremendisme, a Madrid li han preguntat si entre el mal moment i que l'equip és veterà, si és un final de cicle o si s'acosta al final de cicle. Ancelotti ho ha capgirat.
Yo creo que es el inicio de un ciclo en este club. Están llegando al final de carrera jugadores que han hecho una época muy importante en este club, están entrando otros. Entonces, más que la fin, yo pensaría que está empezando, es un momento de transición.
També és veritat que hi ha jugadors com Tchouaméni, com Camavinga, com Rodrigo, per exemple, jugadors joves que poden marcar l'època del Madrid de les pròximes temporades. De les turbulències al Madrid no se'n refia Quique Setién.
Yo estoy seguro que el Madrid va a venir aquí a ganar el partido en las mejores condiciones y además sabiendo que vienen de estar heridos y que ya sabemos que cualquier animal herido siempre es mucho más peligroso que uno que está sano, ¿no?
Bé, doncs això és el que diu Setién abans del partit. Veurem si un Madrid ferit el que fa és reaccionar o si continua la crisi. Per cert, el Càntabra ha pronosticat un partit amb alternatives i semblant al 2-1 de fa 11 dies. Arbitrarà Gil Manzano. Sí, jo crec que alguna expulsió hi haurà amb Gil Manzano a la gespa. Havia de ser Díaz de Mera Escuderos, però com que era assistent de VAR en el partit entre el Cádiz i l'Elx, aquest que ha saltat a la fama per l'errada a l'hora de concedir el gol de l'empat de l'Elx, com que ell era assistent de VAR, l'han descavalcat d'aquest partit i hi han posat Gil Manzano. Al VAR s'hi mantindrà Jaime Latre.
Ara parlarem de la carta que ha enviat avui Iglesias Villanueva demanant perdó a l'àrbitre aquest de VAR que va fer
la pifia. Gil Manzano ja va sortir un cop de l'estadi abans no es deia la ceràmica,
Madrigal.
Madrigal, de l'estadi de
Villarreal.
Amb les bosses.
Sí.
Amb unes bosses del Real Madrid.
Però t'he de dir que l'altre dia m'explicaven que és habitual
un obsequi, no?
Que els dos clubs donin obsequis als àrbitres, pels familiars dels àrbitres o pels amics dels àrbitres.
Sí, però t'ha patrullat.
L'únic que va ser cridaner. No? Sí, va ser cridaner. Sí. Va ser cridaner. Què al Madrid?
Ha habido una palabra de Ancelotti que a mí me ha chocado bastante, que ha asumido que está en una etapa de transición. Sí. Normalmente son ese tipo de palabras que los entrenadores suelen evitar. Y él ha dicho como muy convencido que hay futbolistas que están acabando su carrera y están empezando otros nuevos. El problema es que esta transición, yo creo que es el propio Ancelotti el que no está ayudando a que se haga. Porque todavía Kroos sigue jugando muchísimos minutos, Modric sigue jugando muchísimo, Camavinga, siempre que juega un rato y hace alguna acción que no sea muy ortodoxa, va al banquillo de cabeza. Es difícil, yo creo, para el propio Ancelotti, porque es un entrenador muy pragmático y le gusta ir siempre con los suyos, con los jugadores que le han propiciado los éxitos. Y no olvidemos que el Madrid viene de ganar la Champions. Es decir, estamos hablando de transición de un equipo que viene a ganar una Copa de Europa y han pasado, ¿qué? Medio año, no ha pasado tanto. Yo, por supuesto, al Madrid nunca lo daría por muerto, es imposible darlo por muerto. Y por mucho que el Villarreal, que le dio un baño en la Liga, le dio un baño, el Villarreal de Quique Setién al Madrid, yo iría con pies de plomo. Y volvemos otra vez a lo que comentábamos al principio, es que el fútbol va muy rápido. Antes del Mundial, recuerdo cómo la afición del Villarreal le gritaba a Quique Setién que se fuera. Y acaba de llegar. Y ahora parece Dios. bueno, mantengamos un poco la calma y vamos a ver lo que ocurre mañana.
I el Madrid, fins als dos últims partits abans del Mundial, anava però com un tro, i de cop i volta van quedant aquelles ensopegadetes. El Barça es va posar líder y ahora el 2023 no arranca.
Hay muchos equipos en Europa que están sufriendo después del Mundial una especie de descompresión, yo creo que más que física, es incluso psicológica, de jugadores que todavía no han cogido otra vez el ritmo competitivo. Es que, a ver, en el Mundial es exigente a nivel emocional, muchísimo. Y sobre todo Modric, que es el cerebro del Madrid. Bueno, es que Croacia llegó muy lejos en el Mundial y con Modric de líder de la selección. Bueno, pues estos futbolistas yo entiendo que necesitan un proceso para que vuelvan otra vez a coger el tono.
Yo creo que demà el Madrid no agafará el to. Yo creo que demà se'l calcen y crisis. Crisis para ir a San Mamés el domingo.
Home, i després ve la Real Societat, no?, també.
Van a San Mamés i reben la Real Societat pel, la setmana següent.
Home, no estaria malament. Jo al Madrid sí que crec que té un problema de plantilla. Sí, de plantilla, que tu mires a la banqueta del Madrid i veus a Odriozola i això ningú hi compta amb ell. Veus a Hazard i ningú pensa que pot ser un revulsiu.
Ja vas flipar que no havia jugat cap clàssic. Clar. Com a jugador del Madrid no ha jugat mai contra el Barça.
Veus a Mariano i m'entens? I la gent diu, ah, Mariano, està bé, vale. Jo crec que no és un jugador dolent, però és que com que mai li donen bola... Jo crec que la baixa del Tchouaméni els ha fet molt de mal, perquè Casemiro era un jugador que enclava molt. Sense ell, el Tchouaméni, crec que també, per ser el primer any, va costar molt car, però estava rendint, i a la que no hi és, doncs s'ha notat. Alaba també és un jugador que, vulguis que no, dona rendiment. I Rüdiger, que... Bueno, tothom li reia les gràcies d'aquella forma tan poc ortodoxa de córrer i aquestes, bueno, aquestes coses que té ell, doncs ara resulta que s'ha girat la truita i potser el que era millor era Christensen. Vull dir que al final el Madrid i el Benzema té un any més, i el Modric té un any més, i el Kroos també.
Jo tinc una miqueta aquesta, la percepció del Fernando. El diumenge vaig tenir la sensació de que tot el que hi havia estava en el camp. I tot el que havia era un equip de quasi 29 anys de mitja, a diferència del Barça, que va sortir amb un 11 titular de 24 anys i un mes, crec. Aleshores, la diferència és molt gran. I amb la sensació que, tot i ser un equip molt jove, a la banqueta encara tenia alternatives, cosa que no li veig al Real Madrid. Per tant, inclús m'estranya la planificació general estratègica del propi club. No sé si és que no estan donant resultat alguns jugadors, també és veritat que també pateix alguna baixa, sí, que és sensible, però, en tot cas, el que més em sorprèn és la manca d'alternatives de l'11 titular del Real Madrid
ells,
avui.
Ells passaven de ser un Madrid campió d'Europa amb jugadors veterans, però amb Mbappé, perquè tenien Koyabay, que era el Madrid
van,
amb Mbappé.
Ho van posar tot allà.
Clar, sí, però és que és Mbappé o res. I clar, entre Mbappé o res pot haver un terme mig, perquè si no, tens els mateixos que abans, amb un any més, vull dir, davant, eh? I després hi ha un altre factor, crec jo, que és que Vinícius, que va començar, si us en recordeu, com aquell jugador que no sabia ni xutar porta i que marcava de rebot, que sí que era driblador però que es perdia en els dribles i xutava fatal, va agafar la mida al gol, a fer gols, i aquest any s'ha perdut amb el tema aquest dels insults, de les baralles, del racisme, de dir-li als àrbitres que li estan dient coses, que li estan pagant.
També és pendent de parlar cada jugada a vegades.
Correcte. I crec que ha fet una involució, quan el que havia fet el xaval era una evolució, perquè tècnica i velocitat i desequilibri en té, però, escolta, millor pel Barça, i pels rivals, però clar, si tens el Benzema més gran, mig lesionat, el mal mundial, aquest que no desequilibra, el Rodrigo que no li dona massa bola sent un jugador molt bo, i aquestes baixes, i el Hazard, crec que pesa 10 quilos més de quan va arribar al Madrid.
És sorprenent, perquè el Vinícius s'ha convertit en una caricatura d'ell mateix, i a nivell de números està resultant també intrascendent. Estic repetint molt la paraula intrascendent avui. La veritat és...
Bueno, però si ho és, sí. Si és intrascendent, és intrascendent. Sí. És així.
Però s'està convertint en un jugador intrascendent. Tots els davanters del Barça, dels que hem parlat, Rafinha, Ferran Torres, inclús Ansu Fati, tenen millors números que Vinícius. És increïble. En canvi,
sense ser grans números, eh?
Sí. En canvi, en aparador, diu, si no, Vinícius és determinant, se l'ha de frenar com sigui, etc. Bueno, si no se'l frenes, els seus números tampoc són per preocupar.
Amb tot el que dieu, si el Madrid guanya demà, us agradaria un Barça-Madrid a quarts de final de Copa?
No.
Que sorteig pur, eh?
No.
Setmana que ve, seria? Setmana que ve, Barça-Madrid, no, eh?
No, a la final.
A mi, ja et dic una cosa, a mi ara mateix, amb aquesta embranzida que porta el Barça i tal com el Xavi ha tocat la tecla...
S'ha de recuperar, eh? O sigui, s'ha de corroborar amb Ceuta i Getafe, l'embranzida.
Correcte, però vull dir que ara la batalla moral la tens, en teoria, la tens guanyada. No. O sigui, el Madrid a la que tingui una ensopegada, si és a la Copa és una eliminació, si és a la Lliga i el Barça aprofita això, se te'n va 5 punts, si és un empat, o 6, si és una derrota i el Barça ho aprofita... Allà hi ha un lío, eh?
A més, just abans,
una derrota d'un lío.
Just abans de la Champions i l'Europa League, que és a mitjans de febrer. Sí.
Sobre això, del Madrid, 13 punts molt ràpids.
Perdona, Miquel, que no vol dir que tinguin un lío i acabin guanyant tu tot, eh? Però, hòstia...
Però és lo que ocurre cada any.
Vale. Sí, però millor que el tinguin, Paco, millor que el tinguin.
Paciencia, Paco, ¿no?
Sí, bueno. Paco, no t'enfadis.
Es que pasa cada año. Pero es que esto lo estábamos hablando el año pasado.
Sí, sí.
En cada una de las eliminatorias de la Champions decíamos lo mismo.
Fixa't que fer l'incís, eh? Fixa't que fer l'incís, que no vol dir que això després no es recuperin. Però, home, posats a demanar, millor que tinguin el lío.
Mira, la temporada 14-15, la segona d'Ancelotti, al gener el Madrid va quedar eliminat de la Copa, va perdre contra l'Atlètic de Madrid també, o sigui que a Madrid ja estan tirant de maroteca i revisant què va passar la segona temporada d'Ancelotti, que no va ser bona, i si fan això vol dir que no les tenen totes. Després jo crec que la derrota contra el Barça ha incentivat aquest debat i ha tiat el foc per dos motius. Primera, perquè el Barça els va superar, i aquí la importància del com, perquè si tu el superes amb un Madrid que té quatre ocasions i tu en tens una i la fots a dins, diran, hòstia, mira, t'han guanyat però no saben ni com, però és que els vas passar per sobre. I crec que això també els ha fet posar-se davant del mirall, per molt que el debat futbolístic allà no sigui com el d'aquí. I per últim, ha fet mal també Pedris i Gavis, perquè així com el Madrid ara sentien que parlaven de Modric, de Kroos, de finals de cicles, veuen que el Barça té jugadors de casa de 18 anys, bé, de casa sobretot en el cas de Gavi, el cas de Pedri evidentment no, però jugadors d'aquestes edats que poden marcar un futur a mitjà gairebé o fins i tot a curt termini. I crec que són factors que aguditzen el debat a Madrid.
El tema Mbappé jo crec que es va rebentar i no van reaccionar, perquè tu estàs amb jugadors vells i una plantilla... bueno, cada cop més envellida i tal, però tu tens aquella bèstia davant i vas traient punts i partits
fàcil, eh? Algun gol més portaries i algun punt més portaries,
però és que no van reaccionar.
No.
Mira, igual que Ancelotti, perdoneu, no va reaccionar quan li posen a Araujo a sobre a Vinicius i estira tot el partit allà i dius,
canvia el davant, se'n va anar sense voler a l'esquerra un moment,
perquè dèiem, l'ha canviat tornar a l'esquerra.
He tingut la curiositat de mirar les xifres de l'Ansu més qüestionat des que va debutar. Ha fet un gol cada 194 minuts, Vinicius un gol cada 235 minuts.
Imagina't. Parlant de posar-se davant del mirall, avui ho ha fet Iglesias Villanueva, no? L'àrbitre que va cometre Molló l'error, que per cert, tu que domines una mica sobre el VAR i els arbitratges i tal, quina explicació pot tenir això? Que no ho veiessin. Hi ha quatre tios a la sala VAR. Com pot ser que no ho veiessin?
Sí, perquè clar, només surt ell a donar la cara i per mi l'honora. Però és veritat que hi havia...
Però és incomprensible, no? Perquè no és un inici d'una acció. És 10 segons abans, 5 segons abans d'un gol.
Però ha fet una carta, però el tema és, ha explicat el per què?
Clar. No,
ha demanat disculpes, no?
Bueno, que no ho va veure, clar. Si ho hagués vist...
Però això de les ratlles, això t'ho fa una màquina, no?
Sí, però és que no.
No és automàtic el fora de juego.
Tu li has de dir, comprova això, no?
Mira'm això.
A la Champions és automàtic, però és la Barca i... Mira'm si aquest jugador...
Normalment els goles
és incomprensible. Per això surt aquest home.
Però per això dic que tu li has de demanar, però és que en cada gol s'ha de revisar, no?
Sí, clar. Sí. I aquí ja...
En cada gol revisen que no hi hagi cap coseta, cap res.
Clar, no hi pot haver cap falta prèvia.
Cada gol que canta el Pou
cada gol que es marca, des que l'equip que ha marcat recupera la pilota, es torna a mirar l'acció per dir, ostres, que no se'ns hagi passat alguna cosa.
I pot ser dos minuts abans, eh?
Encara em sembla més greu, per això. Encara em sembla més greu, l'error. És que és garrafal.
Sí. Mira, anem a PAMS. Avui han passat tres coses relacionats amb aquesta polèmica. El comitè de competició ha fet un comunicat explicant que no pot entrar per falta de competència en la sol·licitud del Cádiz de repetir a partir del minut 81 aquest partit, amb motiu del fora de joc ignorat pel VAR en el gol de l'empat. Hi ha hagut, com diem, el comunicat d'Ignasi Iglesias Villanueva en el grup de la federació admetent un error en la seva actuació en el VAR, en el gol en fora de joc, i demanant disculpes al Cádiz i als seus dirigents i aficionats. I al mateix temps la federació espanyola ha anunciat que ha demanat al comitè de competició l'obertura d'un expedient sancionador al president del Cádiz, Manuel Vizcaíno, per les seves declaracions després del partit contra l'Elx en diferents emissores de ràdio dilluns a la nit, una d'elles, per cert, aquesta RAC1, vas parlar amb ell dilluns a l'any.
I que no tenia gens clar què fer, i Santi Rolla, i li deien, però vostè denunciï, senyor Vizcaíno, denunciï, reclami els punts, i sí, l'endemà van fer un comunicat denunciant i reclamant els punts, però ell ens deia, ja està, lo hemos perdido, no lo han regalado, no vamos a hacer nada, no, hombre, no, vostè denunciï.
Es quedarà sense els punts i li caurà un puro.
Pobre.
No, i és que en realitat, Muñoz, no és un error. Un error és dir que ha passat una cosa i que en realitat es demostri que ha passat el contrari. Això és un error. Això és una negligència. Perquè no s'ha revisat la jugada. Hi ha unes persones allà només per revisar jugades i no ho han fet. Això sí, sí. No és un error. No és que ho he vist diferent sí. De com era. És una negligència.
També et diré que a vegades, no sé... O sigui, aquí sabem... Evidentment, què ha passat? Que és que no s'ho van mirar, perquè si s'ho haguessin mirat,
no s'ho van mirar.
Era fora de joc. És molt greu, però no s'ho van mirar. No sé si és pitjor que el bar de l'Inter s'ho miri i vegi una cosa diferent al 99% de la població mundial, amb aquelles mans de...
Dumfries.
Sí. Vull dir que els dos errors són gravíssims.
Clar, però això, això ja és d'interpretació.
Sí, però era l'únic que ho va interpretar així.
Sí, però per sí, l'única cosa però... que serveix al bar, que no és discutible, que és
sí,
el
sí,
bar, va i la negligència de no
realitzar. No, i a més, l'àrbitre assistent, Guadalupe Porras Ayuso, sí, va demanar que revisés, perquè ella era la primera que... que no clar, alguna cosa li grinyolava. Això
ho explicava ahir al diari de Cádiz, que va entrar plorant al bastió dient, és que jo l'he dit, parecía fuera de juego, no? Perquè no l'havia revisat.
Per què no... És inconcebible.
Inconcebible, sí, sí. Inconcebible.
Claro. Clar, és que si aquella senyora diu, escolta, mirem això perquè no ho acabo sí, de veure clar, i s'ha de mirar per una qüestió ja de procediment... De...
L'altre és que ara estic dubtant per trobar una explicació, perquè si no... O sigui...
Si... Va tenir un apretón.
No, però sí.
No, clar, m'ho vull veure. No m'animal.
Partint d'una premissa.
Jo què sé, tio.
Iglesias Villanueva és dels pitjors àrbitres de la Lliga Espanyola. Històricament, segurament, dels últims anys. Llavors, bé, si a un li ha de passar, potser també és...
Ja, però i el tema és que...
I l'altre és si l'àudio de l'assistent arriba a la sala bord. Jo no sé si l'àrbitre és l'únic que... té aquest contacte feedback, directe o, sí, amb la sala. Jo crec que sí. Jo crec que només hi parla, però això
ja, no ho sé. L'àrbitre no
comunica. Això no ho sé segur, eh?
No comunica el que li diu l'assistent. No diu això,
sí. A veure, que hem de tancar tertúlia. Alguna cosa més?
Sí, voleu? Dels àrbitres. Avui s'ha reunit la International Board, que és qui fa les normes del futbol, a l'estadi de Wembley. Han decidit per mi una cosa molt interessant. La comunicació per megafonia dels àrbitres, eh? Els àrbitres per megafonia i a través de les televisions i les ràdios, suposo que amb drets, de les decisions relacionades amb el VAR.
O sigui, això com passa a l'NFL, que l'àrbitre parla amb un sí, micròfon i se sent a l'estadi.
Es provarà durant el pròxim any en competicions internacionals organitzades per la FIFA, començant pel Mundial de Clubs, que arrencarà l'1 de febrer al Marroc.
I va al Madrid.
Sí, d'aquí a 4 Madrid, dies. Eh? I també el Mundial Femení d'aquest pròxim estiu.
El de Nova Zelanda i Austràlia.
Sí, molt també. Bé. Per tant, aquí veurem els àrbitres explicant per megafonia i també a través de televisió a tothom el que ha decidit el VAR i per què, a veure si ajuda. La IFAB també ha estudiat les accions de fora de joc posicional, com la del gol concedit al United contra el City dissabte passat. No han explicat ben bé què han decidit, si hi havia algun canvi o no, i han valorat positivament el càlcul més estricte i precís del temps afegit que van veure al Mundial de Qatar. Per tant, compte que a partir de l'1 de juliol no hi hagi també la directriu de la International Board que a cada gol s'haurà d'afegir el temps que es perdi la celebració, per exemple.
Podem tenir afegits a 10, 11 i 12 minuts.
Quan començo a partir de les 10, acabarem.
Encara pitjor pels diaris.
No cerramos periódico, eh?
Hi ha la prova també, no?, dels 30 minuts a temps parat. Ens vaig sentir ahir.
De moment, avui, pel que han explicat, no han decidit, o sigui, com a mínim no han explicat si amb això s'avançaria o no.
Em consta que s'ho estan estudiant.
Sí, que se n'havia de parlar, sí, però com a mínim públicament no n'han explicat res. A veure, això poc abans de l'1 de juliol, que és quan entren les noves normes, hi haurà la resolució definitiva de l'International.
A veure com evoluciona el futbol. Amics, ho hem de deixar aquí. Lluís Carrasco, Fernando Polo, Paco Cabezas, gràcies.
Vinga, bona nit.
Ah, per cert, abans de marxar, perdoneu.
La millor d'Artúlia.
Sí, la millor, però abans de marxar,
quina,
mira. Dels dimecres. Álvaro Morata, davanter de l'Atlético, parlant de Memphis. Mira, perdona.
Sí, jugador de grandísimo nivel y es bienvenido aquí y se va a encontrar un sitio donde ser feliz y con un gran grupo.
Ja està, ja li dono la benvinguda a Morata.
Pues no parece muy entusiasmado, Morata, hablando.
Home, li prendrà el lloc. Una abraçada, amics. Vinga, una pausa i rematem el tu diràs. Feliços.
RAC 1.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil, estem de rebaixes. Truca'ns al 682 674 599, visita les nostres botigues o entra a facilmobile.cat.
Em vull vendre el cotxe,
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Renovada, és fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
3 quarts d'una de la matinada, un quart d'hora encara de Ràdio Esportiva. Tornarem un moment cap a Bilbao, a veure si hi ha hagut alguna reacció més a l'eliminació de l'Espanyol a la Copa avui a Sant Mamés. Joan Camí, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal?
Sí, hem pogut escoltar a Edu Expósito, un dels jugadors que avui ha estat titular, parlant de la profunditat de plantilla, que és una cosa que preocupa molt a Diego Martínez i que avui s'ha notat. Per què? Doncs perquè l'Atlètic, els canvis que ha fet a la segona part li han servit per controlar i dominar el partit, en canvi a l'Espanyol doncs, no li ha servit per empatar.
A lo mejor falta, ¿no? Así que es verdad que tenemos muchos chicos del filial que están haciendo un trabajo muy bueno, pero a lo mejor para la hora de entrar, pues el míster a lo mejor puede pensar que hostia, para jugar este tipo de partidos a lo mejor falta un poco, pero normal, me ha faltado a mí en algunos momentos, no es nada que no tengan, al final son jóvenes también y hay que seguir apretando porque todos hemos pasado por ahí.
Plantilla curta i que, com moltes vegades ha dit Diego Martínez, no pot competir 3 partits per setmana. Un dels que sí que ha competit molt bé avui a l'Eix i ha fet un partidàs, com ja és habitual aquest curs, Vini Sousa. Atenció al que ens explicava Expósito, perquè sí, ha plorat després de l'eliminació.
Bueno, la impotencia, a todos nos duele perder, ¿no? Para nosotros, para esta entidad, la Copa es muy importante. En el brazo tenemos 4 y nosotros la defendemos a muerte. Entonces, pues bueno, él ha hecho un grandísimo partido, se ha vaciado y bueno, al final pues ha tenido unas lágrimas de impotencia, me imagino, porque bueno, al final nos duele no pasar la eliminatoria.
I més enllà de l'eliminació, que és la mala notícia de la nit, atenció a una possible lesió de Sergi Darder, en qualsevol cas Expósito, ha tranquil·litzat a la parròquia blanquiblava.
Yo le he preguntado, lógicamente es nuestro capitán, hay que mimarlo y no, me ha dicho que bueno, que ha habido ahí una acción así un poco rara que se ha asustado un poco y ya está. Para el sábado yo espero que esté.
Pendents de Darder, doncs, després d'aquesta eliminació de la Copa, peatge negatiu per l'Espanyol. I ara ja també pendents d'aquest nou reforç, que arriba en els pròxims dies, Joan.
Sí, de fet ja és oficial, demà ja s'exercitarà amb els seus companys. I atenció, Aleix, la resposta, a veure com la interpretes tu, perquè li hem preguntat a Diego Martínez que ens fes una valoració sobre Pierre Gabriel i ens ha respost això.
Pierre Gabriel lo que viene a responder es a una necesidad de un lateral que pueda jugar en los dos perfiles y ojalá se adapte pronto y creo que a partir de ahí el que mejor os puede hablar de él es el director deportivo, que es el que lo conoce mejor.
Buf, doncs vinga, un dart enverinat cap a Domingo Catoira, no? I una evidència, Joan, que no hi ha una gran relació entre el secretari tècnic o director esportiu i l'entrenador.
Anava a dir, perquè s'ha generat molt debat després d'aquesta resposta, però jo crec que és bastant evident que no existeix aquesta sintonia. Òbviament, està bé que hi hagi discrepància, és necessari en qualsevol àmbit de la vida, però que ho facis públic d'una manera tan evident com ha fet avui Diego Martínez i altres vegades en altres rodes de premsa, no crec que sigui tan habitual. En qualsevol cas, bé, doncs més problemes per l'Espanyol en un moment important, perquè encara queden 13 dies de mercat i els blanquiblaus encara han d'incorporar més jugadors.
A veure com evoluciona. Gràcies, Joan. Vinga, adéu-siau, bona nit. Dia molt carregat també d'activitat al Girona. De seguida escoltarem Zikankov, presentat aquest migdia oficialment. Però abans ens hem de fer ressò de la revenda. Perquè, Miquel, el club ha detectat alguns casos de revenda pel partit contra el Barça, que és d'aquí a 10 dies.
Exacte, ho ha fet públic el Girona en un comunicat aquesta tarda, revenda d'entrades i també d'abonaments de cara a aquest partit del 28 de gener, això és dissabte, a 4:45. El club adverteix que els carnets quedaran bloquejats i s'imposaran les sancions corresponents que, d'acord amb el reglament de règim intern, preveuen la suspensió temporal de la condició de soci i o abonat fins a un període màxim de 2 anys. Per últim, el Girona reserva el dret de posar aquesta informació a disposició dels Mossos d'Esquadra i recomana als aficionats que s'abstinguin de comprar entrades fora del web oficial per no ser ensarronats ni tampoc participar en aquest joc de la revenda. Per cert, per aquest Girona-Barça ja no hi ha entrades disponibles.
Ara sí, fet aquest apunt, parlem dels moviments de mercat del Girona, que són molts.
Sí, més dels esperats. Avui han presentat Zikankov, ara de seguida en parlem, però a més, Ramon Terrats ja s'ha entrenat amb el filial del Villarreal. S'ha dit al club groguet el Villarreal, el filial, per jugar a segona divisió fins a final de temporada, amb opció de compra dels castellonencs a final de temporada. Té Terrats contracte amb el Girona fins al 2024. Més sortides, la de Samu Saiz és molt a prop, ho avançant la cadena SER, té les hores comptades a Montilivi. Entre tots dos, Terrats i Samu, deixaríem dues fitxes lliures, tot i que amb el pas dels dies n'hi podria haver alguna altra. Aquestes dues fitxes lliures són per Zikankov i potser per Alexander Callens, que és un central peruà de 30 anys que ha jugat al New York City, una posició aquesta a la qual el Girona hi té mancat més després de la lesió de David López el cap de setmana passat. I ara sí, Zikankov, aquest davanter extrem o punta de 25 anys, nascut a Israel però de nacionalitat ucraïnesa, que diu que no vol ser líder, que només vol ajudar l'equip, ha fitxat per 4 temporades i ha explicat per quin motiu ha triat el Girona.
People wanted me here, one of the best leagues in the world.
El club em volia i la lliga d'aquí és molt potent. I Pere Guardiola, des de l'estiu, ha fet molt per mi i per la meva família. També he vist com juga l'equip en els dos últims partits a casa i m'encanta l'estil que té. Espero poder-los ajudar.
Home games, I saw myself how the team played. I really love this style of football. I hope I will play good for this team.
Ha vist els partits contra el Rayo i contra el Sevilla i ha quedat enamorat de com juga l'equip. Un dels responsables d'aquest joc, a banda de Mitchell, és Quique Cárcel, que és qui fa i desfà la secretaria tècnica i que ha explicat que feia temps que anaven al darrere del jugador.
És un futbolista que ens pot donar moltes alternatives en atac. Amb el míster, pues, ja des de l'estiu hem estat xerrant i era una petició també molt important per ell, perquè hi veia que el seu potencial amb la seva idea creia que, pues, que estava molt, molt, molt quadrada i al final, pues, bueno, tenim aquí.
Veurem si està a punt per jugar contra el Barça. No se l'espera aquest cap de setmana al partit de Villarreal, encara va curt d'entrenaments. Insisteixo, encara hi haurà més moviments de mercat, n'estarem pendents en els pròxims dies. Avui hem sabut, per anar tancant, que diumenge 5 de febrer a 4:45 a Montilivi es jugarà el Girona-València, mentre que abans, aquest diumenge a 2:00, l'equip gironí visitarà el camp del Villarreal.
Molt bé, Miquel, gràcies.
A disposar.
Fins ara mateix. 8:01, el que tenim per demà és un clàssic de futbol femení. Dani Aguilar, el Barça i el Real Madrid jugaran per un lloc a la final de la Supercopa d'Espanya.
Sí, encara amb el cas Geisa i la Copa de la Reina planant sobre l'actualitat blaugrana, sense una decisió encara en ferma. El Barça ha aterrat aquesta tarda a Mèrida, s'ha entrenat al Mendralejo i demà mateix juga aquesta segona semifinal de la Supercopa, on a la final ja espera la Reial Societat de Natàlia Arroyo. S'han dut Jonathan Giraldez, 3 novetats del filial, Maria Pérez, Vicky López i Meritxell Font, són baixa Alexia, Jana, Bruna, Vilamala, Catacoll, Graham Hansen i Engen, amb una llista de precedents absolutament blaugrana, 9 victòries en 9 clàssics. Ara bé, demà el partit arriba en aquest ambient enrarit. Jonathan Giraldez l'interpreta com una oportunitat de fer un pas endavant a nivell emocional.
I ara mateix estem en aquest moment on estem jugant la part més important de la temporada, perquè tenim un títol en joc i hem de tenir aquesta sensació de que l'equip cada vegada està molt més a prop de la seva millor versió, i el fet de guanyar seria un cop anímic molt important. Pel que
la dada 9-9 la tenen ben present al Club Blanc, en parla Olga Carmona.
Que hemos competido contra grandes equipos de Europa, el Barça también lo es y por eso estamos muy motivadas para jugar contra ellas. Lo que queremos es conseguir la primera victoria en la historia del club contra el Barça, y eso puede suceder mañana y vamos a por todas.
El partit demà a 6:15 s'acabarà solapant amb el partit de Copa del Rei del Barça, 10 hores en tertúlia, i a la final, insistim, hi serà la Reial de Natàlia Arroyo, guanyat avui l'Sporting de Huelva 1-0, un gol d'Alejandra Bernabé.
Diumenge a la final al migdia, eh? Sí. A les 12 del migdia també a Mèrida. Gràcies, Dari.
Bona nit.
Últims minuts del programa, parlarem de bàsquet. Marc Mundet, hola, bona nit.
Bona nit, Aleix.
L'Unis Girona tenia avui la desena jornada de l'Eurolliga femenina, de les 14 que consta la fase de grups, i podem explicar bones notícies, de l'equip de Bernat Carut.
Sí, les gironines tenien avui un partit complicat, no tant pel rival, sinó per la setmana que han passat, la lesió de la seva millor jugadora, Rebecca Gardner, i la pèrdua d'una de les bases de l'equip, Laura Cornelius, que se n'ha anat a Turquia en una situació compromesa. Avui l'Uni havia de guanyar el Kangaroos belga per seguir mantenint opcions de passar a quarts de final, i la veritat és que avui l'Uni ha tret caràcter, no s'ha deixat sorprendre i ha guanyat en una treballada victòria per 71-59 al rival. Un dia on tot l'equip ha fet un pas endavant, Britney Sykes, Maria Pérez Araujo, Laia Flores especialment, on s'han hagut d'improvisar un seguit de qüestions tàctiques que es mantindran fins que no tornin Gardner i el relleu de Cornelius. Bàsicament Sykes fent de base i molta més presència de Faustín Parra, jugant de dos. L'Uni ha guanyat, suma la sisena victòria de la temporada a Europa en 10 partits que porta jugats, que li permeten tornar a entrar en zona de play-off. Ara mateix 6 victòries i 4 derrotes, a falta de 4 jornades per acabar aquesta fase de grups. I Bernat Canut compta que la roda de premsa s'ha mostrat francament ambiciós.
És un grup divertit, estem on volem, com dic, el partit de casa que ens queda és molt important, però hem d'anar a pescar algo fora, i per pescar algo fora has d'estar molt bé, has d'anar amb la mentalitat de voler guanyar i per arribar al moment clau i poder guanyar, no? Doncs anem a buscar aquestes opcions la setmana que ve.
La setmana que ve l'equip juga a la pista, compta del vigent campió d'Europa i present a 3 de les últimes 4 Final Fours, el Sopron. El calendari és complicat contra rivals directes. Després va a la pista del DBTK hongarès, rep el Mersin de Roberto Iñiguez i tanca a la pista del Perfumeries Avenida. D'avui, Sykes la millor, rècord anotador de la temporada d'una jugadora de l'Uni, 24 punts. També molt bé Maria Pérez Araujo, que amb un sol bàsquet ha demostrat ser l'ànima de l'equip. 15 rebots. Proper partit, diumenge, a la pista del Guernic a la Lliga.
Bones notícies, doncs, pel bàsquet català en competicions europees. Ahir la Penya guanyant l'Eurocup, avui l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina. Per demà ens queda el partit del Barça-Vitoria, d'Eurolliga també. La gran novetat és la presència de Tomas Satoranski a l'expedició blaugrana. Ara quan feia que el txec no estava amb l'equip Mundet?
Una mica més de 2 setmanes. Des del primer clàssic de l'any a Madrid el dia 2 de gener, el problema, Aleix, és que el bàsquet va a un ritme tan trepidant que sembla que hagi passat molt més temps. El txec té una tendinitis al turmell que encara no ha fet net, però avui el tècnic ha dit d'ell que està per viatjar i anar-lo introduint mica en mica. Si t'haig de dir, Aleix, que el Barça l'ha trobat a faltar, han sigut 5 partits, 3 victòries, 2 derrotes contra el Virtus i contra l'Efes al Palau, on es va notar que el txec no hi era. El debat, de fet, els últims 15 dies ha girat al voltant del reciclatge de Nicolà Provítola al base, on l'equip no només ha perdut un base, sinó que també ha perdut l'efectivitat de l'argentí al 2. Satoranski no està al 100%, de fet no acaba d'estar clar que demà jugui. Xaras s'ha endut 13 jugadors i veurem aquí descarta després de l'entrenament del matí, si a Satoranski o a James Nagy.
I els bascos, el rival de demà, en Peñarroya, que estan molt bé, Marc?
Sí, sí, sí. Ja n'hem parlat alguna vegada i la veritat és que no estan afluixant, 25 victòries, 10 derrotes en el conjunt de la temporada, millor atac de l'ACB, tercer millor atac de l'Eurolliga, amb el Buesa sent un autèntic fortí, 16 victòries, només 2 derrotes en el global de les dues competicions. Allà, de fet, només hi han guanyat Tenerife i Olympiacos, i no hi perden des del 21 d'octubre. Encadenen 13 victòries seguides a casa, i d'aquí que Xaras hagi dit que la de demà és una sortida super, super exigent.
Yo creo que ellos están a un gran nivel, yo creo que ha sido así toda la temporada, son muy consistentes, ¿no? Están jugando buen baloncesto, buenísimos en ataque, vamos. Muy difíciles de parar, aquí hemos ganado 2 partidos, pero bueno, con malos inicios, sí, bueno, la verdad que donde están ellos en la tabla, como en ACB, como en Euroliga, ya lo dicen todo, ¿no?
Amb jugadors que estan en un gran moment de forma, eh? Marcus Howard, una escolta que han fitxat aquest any de Denver, que està finíssim des del triple, Pierre Henrique, que els està organitzant l'atac com Joan Peñarroyabol, Darius Thompson, que els hi dona molt d'equilibri, i crec que per fi estan tenint la versió que esperaven de Rokas Giedraitis. És un partit molt complicat el de demà a l'Eix, amb un Buesa que presentarà un gran aspecte. En l'últim dia contra el Madrid hi van posar 15.500 persones, que és una bestiesa. De guanyar demà, el Barça sumarà la 13a victòria. De perdre, que pot ser, es queda amb 12 i veurem què passa, eh? Recordem la classificació, Madrid primer amb 13 victòries, Olympiacos, Fenerbahçe, Barça i Monaco amb 12, Baskonia i Žalgiris amb 11, i Efes, Maccabi i Estrella Roja amb 10. Estrella Roja ja és el desè classificat. És l'edició de l'Eurolliga més ajustada de la història. Fins a un 40% dels partits s'han resolt per 5 punts o menys de diferència. La veritat és que està xulíssim.
Sí, sí, emocionant, emocionant. Abans de tancar l'actualitat del bàsquet, Mundet, vols fer-nos escoltar un parell de coses. Per exemple, el jugador de moda al bàsquet Girona, ara mateix.
Sí, Rocco Prakacin, té 20 anyets, fa 2-0-6, està vivint la seva primera temporada a Fontajau, dissabte va fer un partidàs, el seu rècord de punts en va fer 18, rècord de valoració en va fer 20, és l'home que més esmaixades porta del bàsquet Girona aquesta temporada, 11, al desembre ja va fer un pas endavant, ara el gener n'ha fet un altre, i reconeix en una conversa amb RAC1 dues coses, que dissabte contra Bilbao va ser efectivament el seu millor partit. Diu, gràcies a la connexió amb Pol Figueres.
Well, I have to admit, yeah, it was.
He de dir que sí, ho va ser, però com dic sempre, cada dia és una llibreta oberta amb tot per fer, tant per mi com per la resta dels meus companys.
Just like, depends on the game.
Recordant, Girona ha guanyat 4 dels últims 5 partits. El proper diumenge al migdia a Granada, rival directe en la lluita per la salvació, i que la temporada passada tots dos equips es van veure les cares a l'Eport. Més coses, Aleix, saps que dilluns vam saber de la celebració de dos partits de la selecció catalana masculina i femenina a Girona i a Manresa. Doncs bé, avui hem sabut del suport del govern de la Generalitat d'aquests dos partits. La Secretaria General de l'Esport, amb Anna Caula al capdavant, ha dit a RAC1 que el govern els recolza, especialment en el moment que s'ha sabut que els partits de Catalunya es jugarien fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
I tant, la secretaria només pot estar al costat d'esdeveniments com aquest. La celebració de 100 anys, la potència, crec que també va insertat amb l'objectiu que tenim de visibilitzar l'esport a tots nivells, l'esport femení també, l'esport amb redistribució territorial. Aquí la federació també ha tingut molta cura a que hi hagués impacte a moltes comarques catalanes.
Per cert, que recordes que dilluns ens hem queixat de l'absència del president de la Federació Espanyola de Bàsquet, Jorge Garbajosa, sí, en l'acte de presentació del centenari? Doncs avui ha anat a un acte amb la Junta d'Andalusia, que aquests van pagant del seguit d'amistosos corresponents al centenari de la Federació Espanyola, que casualment és centenari perquè va néixer la catalana. No pas per res més. Una darrera cosa, Pariser. A les dues juga Ricky a Memphis. Equip en plena forma a la conferència oest de la NBA, que estan al seu millor moment de la temporada, porten 10 victòries seguides, anotant moltíssim, amb Ja Morant i Damon Bane en plena forma. Llegia aquest vespre que des dels Lakers del Showtime que no veiem un equip com els Grizzlies fer més de 115 punts en una ratxa de 10 victòries. És una batalla d'estil, sens dubte, i un partit que pinta molt xulo de veure.
Qui no tingui son, a les dues, doncs, aquest partit de Ricky Rubio amb Cleveland Cavaliers contra els Memphis Grizzlies. Gràcies, Mundet.
Bona nit, Aleix.
Un parell de veus més abans d'acabar. Una d'elles és Rafa Nadal, amb problemes físics, el maluc esquerre que ha quedat eliminat a la segona ronda de l'Open d'Austràlia. És una de les notícies sorprenents d'aquesta jornada, Xavi Puig.
Sí, contra l'hortamericà McDonald, que havia guanyat el primer set 6-4, amb Nadal en plenes condicions físiques, i en el segon set amb 4-3 a favor del nord-americà, un desplaçament lateral ha notat alguna cosa a la cama esquerra. Sembla que la zona del maluc ha acabat perdent aquell joc. L'ha netès i ha continuat jugant, però molt marmat, amb imatges del seu box, amb cares de preocupació de tot el seu staff i llàgrimes de la seva parella. Ha perdut el segon set per 6-4 i el tercer per 7-5, eliminat a la segona ronda a l'Open d'Austràlia. No podrà defensar el títol que va aconseguir l'any passat a Melbourne. I per tercer gran slam consecutiu, l'acaba lesionat.
Es evidente que es otra vez, es evidente que de los últimos tres grand slams no he podido terminar ninguno en condiciones. Dos roturas de abdominal, aquí no sé qué habrá pasado en la cadera. Podemos, como he dicho en inglés, podemos venir aquí, poner buena cara y que lo hago y aceptar las cosas, que también lo hago. Lo que pasa es que uno tampoco no tiene que engañarse a sí mismo y hacer un discurso optimista cuando no lo es a día de hoy.
Nadal ha afegit, això sí, que no té dret a queixar-se per totes les coses bones que li ha donat la vida i el món del tennis, però ha reconegut que el got ja vessa després de tants problemes físics continuats. Un Nadal fotut, però amb un missatge clar de cara al seu futur.
Estoy sin decir una palabra malsonante, pues sí, estoy cansado y estoy triste y estoy decepcionado. Todo esto es una realidad. A partir de aquí, pues supongo que cuando las cosas avancen, pues se tomarán las decisiones adecuadas, porque quiero seguir jugando a tenis, ¿no? Dicho todo esto, no os penséis que digo todo esto como que quiero dar un paso atrás, en ese sentido no es el caso, pero mis sensaciones actuales son malas.
Avui a Austràlia, Albert Ramos ha quedat eliminat contra el nord-americà Cressy. Bautista sí que ha passat a segona ronda. Davidovic jugarà contra el nord-americà Pol i Carreño s'enfrontarà al francès Bonzin. Categoria femenina, l'espanyola Cristina Buxa ha superat la segona ronda. Jugarà ara contra el número 1 del món, Swiatek. Parrizas ha accedit a la segona ronda i jugarà aquest dijous contra Potapova. A la jornada d'aquesta matinada, matí a més, Djokovic jugarà contra el francès Coco i Andy Murray s'enfrontarà a l'australià Kokkinakis.
Si no teniu son també, ja sabeu, Open d'Austràlia, totes les matinades i matins, hora catalana. I acabarem amb handbol. Ha començat la segona fase del Mundial i la selecció espanyola, que entrena el català Jordi Rivera, ha derrotat Polònia per 27-23.
S'inicia amb victòria que permet a Espanya continuar liderant el grup, empatat amb França, apropar-se una mica més al creuament de quarts de final. Espanya ha anat gairebé sempre per davant el marcador, el descans guanyava d'un gol i a la segona part ha anat eixamplant l'avantatge fins a arribar a un màxim de 5 gols de diferència. Al final, victòria per 27-23, amb golejadors molt repartits a l'equip que entrena Jordi Rivera, 4 gols per Adrià Figueres, també per Ángel Fernández i Àlex Dusevallev, i una gran actuació a la porteria de Gonzalo Pérez de Vargas. L'extrem català la Ferran Soler, content per continuar amb el ple de victòries al Mundial, també a l'inici d'aquesta segona fase.
Bon, molt contents d'aquest resultat, al final era un partit molt difícil, és una selecció que sempre ens ha costat i a més jugant a casa seva doncs era encara una dificultat addicional. Al final doncs, bueno, ens quedem amb aquests dos punts, aquesta victòria que ens apropa més al nostre objectiu d'arribar a quarts de final, que és el més important.
En els altres partits del grup, Eslovènia ha golejat Iran per 38-21 i França ha derrotat Montenegro per 35-24. Espanya i França sumen 6 punts, Eslovènia en suma 4. Els eslovens seran el proper rival d'Espanya divendres a 3:45 de la tarda. En cas de victòria espanyola s'assegurarà ja de manera matemàtica la classificació pels quarts de final.
És una final ja, aquell partit d'aquest divendres a 3:45 de la tarda contra Eslovènia. Gràcies, Puig.
Bona nit.
I amb això tancarem el Tu diràs d'avui. Abans, com sempre, repassa les portades que trobareu demà als quioscos amb l'Oriol Domènech, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Oriol.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. A veure, per on va la premsa demà?
Doncs amb un protagonista clar, a veure si endivines qui és.
Home, Memphis Depay.
Així és. Mundo Deportivo titula Memphis a l'Atleti. Aquest moviment és el que ocuparà les portades de demà. El diari Sport titula Memphis se va, se viene Carrasco, i veurem si amb aquesta clàusula de 20 milions s'acaba fent efectiva. I l'Esportiu titula Desconnectat, també amb una imatge del davanter neerlandès. Per part del diari Marca, Menudo Trago, amb una imatge de Thibaut Courtois bevent, fent referència al partit que juga demà al Real Madrid al camp del Villarreal a les 9 de la nit. I finalment, el diari AS titula Cambio de Guardia, amb la imatge de Vinicius Tobias, un lateral del Real Madrid castellà que pot debutar demà. Així que veurem aquest Villarreal Real Madrid demà a les 9.
Gràcies, Oriol.
A tu.
Gràcies també avui al Marc Selva, a la part tècnica del Tu diràs, i com sempre a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, demà tenim un gran dia de ràdio esportiva, des de les 7 de la tarda ja amb tota la transmissió del Ceuta-Barça amb el Pou i companyia. Després el Tu diràs, quan acabi el Ceuta-Barça, molt pendents del Villarreal Madrid, de la jornada d'Eurolliga de bàsquet i de tota l'actualitat esportiva que hi haurà també en aquest dijous. Aquí us esperem amb més ràdio esportiva. Descanseu, bona nit.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies.
Agustí Serrat.
Bona nit, passant 8 minuts de la una. Pere Aragonès assegura que el procés independentista no s'ha acabat i subratlla que és una lluita democràtica i pacífica. El president de la Generalitat ho ha dit en una entrevista al diari francès Le Figaro en motiu de la cimera hispano-francesa que se celebrarà aquest dijous a Barcelona. De fet, Aragonès també denuncia que creu que el govern de Pedro Sánchez n'està fent un ús polític. Sigui com sigui, la trobada entre Sánchez i Emmanuel Macron començarà a 10:45 del matí al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La cimera ha de servir per signar un protocol d'amistat entre Espanya i França, però també s'hi tractaran temes d'interès per Catalunya, com el corredor mediterrani, l'obertura dels passos fronterers barrats per França i l'oficialitat del català a Europa. Recordem que la recepció inicial hi serà precisament Pere Aragonès, però que no tindrà cap més paper a l'esdeveniment. Ara bé, mentrestant, el seu partit Esquerra es manifestarà al costat de Junts i de la CUP en la concentració independentista que hi haurà a pocs metres del MNAC, a les quatre columnes de Puig i Cadafalch de l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. És una protesta que han convocat l'ANC i Òmnium i també el Consell per la República i on s'hi han adherit una trentena d'entitats i associacions. A més, s'han omplert més de 40 autocars de manifestants. A banda, també aquest dijous el Departament d'Educació es reunirà amb els sindicats per acostar posicions i intentar desconvocar la vaga que USTEC, la Intersindical i la CGT han convocat el 25 i 26 de gener. Ara bé, els professionals demanen passos importants en l'avançament del calendari escolar o el pla per estabilitzar interins. Això després que aquest dimecres s'hagin reunit pel mateix motiu, en aquest cas el Departament de Salut, amb el Sindicat de Metges de Catalunya. De moment mantenen la vaga, que també està convocada pels dies 25 i 26, però tant uns com altres reconeixen que s'han apropat les posicions i han emplaçat dilluns que ve a tornar-se a reunir. Ho ha dit el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, i el subdirector del CatSalut, Alfredo García.
Estem millor que ahir perquè, si més no, hi ha una via de diàleg obert i, per tant, hi ha una comprensió i un reconeixement mutu pel que fa als problemes i a les propostes que els hi hem fet de solucions.
La pelota està en la taulada dels sindicats, és a dir, des del Departament de Salut s'ha fet una oferta concreta. Ells internament, d'aquí a dilluns, tenen temps per valorar-la i a partir d'aquí dilluns es tornaran a veure.
Tant els metges com el departament asseguren que a la trobada totes les parts han compartit el mateix diagnòstic, que el sistema està sobrecarregat i que falten professionals. Encara en sanitat, el laboratori Johnson & Johnson ha anunciat que la seva vacuna contra la sida ha fracassat. La farmacèutica nord-americana ha decidit interrompre les proves, que estaven en marxa des del 2020, després que l'últim assaig no hagi sortit com s'esperaven, perquè els resultats mostren la ineficàcia del medicament per evitar els contagis del VIH. És el primer projecte de vacuna contra la sida que s'ha fet durant els últims 10 anys i que ha aconseguit arribar a l'última fase dels assajos. Més coses tomen la demanda contra Cayetana Álvarez de Toledo per haver-se referit a Pablo Iglesias com el fill d'un terrorista. La diputada del PP ho va dir el maig del 2020 durant un ple al Congrés i l'endemà, en una entrevista al diari ABC, va vincular directament Francisco Javier Iglesias, el pare de Pablo Iglesias, amb el front revolucionari antifeixista i patriota. Doncs bé, el pare d'Iglesias va decidir presentar una demanda per vulneració del dret a l'honor, li reclamava 18.000 euros a Álvarez de Toledo, però aquest dimecres una jutgessa Zamora ha decidit desestimar el cas perquè diu que preval la llibertat d'expressió. I un últim apunt perquè aquest dijous, sobre la prevenda de les entrades pel concert que Madonna farà a Barcelona l'1 de novembre. En total es posaran a la venda entre 16 i 17.000 entrades a un preu d'entre 40 i pràcticament 1.000 euros. Es poden comprar a Live Nation i a Ticketmaster. I ara els esports, a Muriel Domènech.
Barça i Atlético han tancat el traspàs de Memphis Depay per 3 milions d'euros més un en variables. El club blaugrana s'assegura també una opció de compra al juny per Yannick Carrasco de menys de 20 milions d'euros. Aquesta nit Álvaro Morata parlava així a Movistar del que serà el seu nou company.
Sí, jugador de grandísimo nivel y es bienvenido aquí y se va a encontrar un sitio donde ser feliz y con un gran grupo.
La intenció del Barça és no incorporar cap jugador per substituir Memphis i confia en aprofitar el marge salarial que ha deixat la seva sortida per poder inscriure a la Lliga els nous contractes de Gavi, Araujo, Valde i Iñaki Peña. Aquest dijous el conjunt blaugrana juga a Ceuta als vuitens de final de la Copa del Rei. Xavi, que ja no podrà comptar amb Memphis, ha donat descans a Araujo i De Jong. Encara a la Copa del Rei, l'Espanyol ha caigut eliminat contra l'Atlètic Club per 1-0 a Sant Mamés. El València, després de golejar l'Sporting de Gijón 0-4, l'Atlètic de Madrid superant el Llevant 0-2 i l'Osasuna, que ha eliminat el Betis als penals, són els altres equips que s'han classificat per quarts de final. Finalment, en bàsquet, l'Unix Girona ha guanyat per 71 a 59 al Kangaroos belga i es torna a situar a la zona de play-off de la Lliga Femenina. A falta de 4 jornades per tancar la fase de grups, l'equip de Bernat Canut és quart amb 6-4 i depèn d'ell mateix per passar el play-off previ a la Final Four.
Al trànsit, diverses afectacions a aquesta hora. Per una banda, hi ha un carril tallat a l'AP7 direcció Barcelona a l'altura de Sant Julià de Ramis a causa d'una avaria que provoca circulació intensa i, a més, a causa de la neu, els vehicles articulats no poden passar per l'N230 en el tram entre Viella i Viella i calen cadenes a la C28 entre Viella i Alt Àneu i també a diverses carreteres de l'Alt Àneu i del port de la Bonaigua. Tot plegat per una neu que de moment no frena. La possibilitat de nevades continuarà durant la matinada i fins al migdia de dijous i podria caure a partir dels 200 metres al Priorat Baix i al Camp, Conca de Barberà, Garrigues, Anoia i Segarra. També al Pirineu i Prepirineu. Ambient més fred i ventós en moltes comarques, però en general vent no tan intens com dilluns. A la tarda i al vespre d'aquest dijous, noves precipitacions a Ponent, Camp de Tarragona, Massís dels Ports, Pirineu i Prepirineu Oriental i també a Catalunya Central. Cota de neu ja de 600 a 800 metres i fins i tot per sobre dels 1.000 al Pirineu de les comarques de Lleida i els Ports. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
Diu, bé, us regalo un acudit, eh? Diu, papa, papa, on juga el Barça el partit de Copa aquest dijous? I diu, asseu-te, fill, asseu-te. I diu, ja m'assec, però on juga el Barça el partit de Copa aquest dijous?
A les 8, Ceuta-Barça, des de les 7, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC 1 presenta... No. Un programa basat en fets reals. Amb els Oscars.